try.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Dotze dones han estat assassinades enguany a Catalunya, víctimes de la violència masclista. En el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha destacat des de la xarxa que cal aprendre de cada mort per evitar nous casos.
De cadascun d'aquests casos n'hem d'aprendre quines alarmes podien haver saltat i no han saltat. Què es podia haver après, no?, de cadascuna de les intervencions que s'ha fet. Com haguéssim pogut arribar millor des dels diferents poders públics en l'àmbit de la salut, en l'àmbit dels serveis socials, en l'àmbit de la xarxa especialitzada, de policia, de l'àmbit de la justícia. Per tant, el que ens ha de permetre és millorar.
En l'apartat positiu creixen les denúncies de dones per agressions masclistes. Des de l'inici de l'any han estat més d'11.000, un 8% més que el 2020. I també augmenten les detencions, prop de 10.000 enguany, segons xifres dels Mossos d'Esquadra. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest dijous 25 de novembre de 2021. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avala l'extensió del passaport Covid a la restauració, als gimnasos i als centres geriàtrics. Marta Patricio.
Així doncs, a partir d'aquesta mitjanit entrarà en vigor la restricció. Paral·lelament, l'Agència Europea del Medicament ha avalat vacunar els nens d'entre 5 i 11 anys.
La xinesa Great Wall Motors reclama més incentius per instal·lar-se a les plantes de Nissan a Catalunya.
Després d'una auditoria interna, l'automobilística assegura que la inversió necessària per actualitzar la planta de la zona franca és major que la prevista originalment.
La Guàrdia Civil investiga la fuita de diòxid de carboni a la central nuclear d'Ascó, que ha deixat un mort i 3 ferits.
La víctima mortal és un bomber de la Brigada contra Incendis de la planta, que va acudir a ajudar la resta de companys. Aquest migdia s'han fet 3 minuts de silenci a la central en homenatge a les víctimes.
En cultura, el Museu Nacional de Catalunya i l'Institut Català de la Salut uneixen forces per lluitar contra la violència masclista.
Ho han fet amb el taller Atlas del laberint de les violències masclistes, que ha acollit el museu amb una vintena de professionals sanitaris. L'objectiu és ajudar els treballadors de la salut a comunicar-se amb les víctimes.
En esports, Marc Gasol anunciarà aquesta tarda el seu futur com a jugador.
I tot fa pensar que Gasol, de 36 anys, tornarà a vestir-se de curt per ajudar el club que presideix el Bàsquet Girona, que travessa un mal moment esportiu. L'equip milita a la segona categoria estatal, però l'objectiu és l'ascens a l'ACB.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Abel Flores, bon dia.
Bon dia. Durant les properes hores encara podrem trobar alguns ruixats cap a la zona del nord-est. Han de ser més febles en general, més aïllats, però localment encara poden descarregar amb una certa intensitat i fins i tot en acompanyats d'alguna calamarsa. Tot plegat, però, com dèiem, ha d'anar a menys durant les properes hores, encara amb intervals de núvols, encara amb una miqueta de mala mar, àrees de forta maror a la meitat nord del litoral, però en general ja no tenim tampoc aquest temporal marítim que hem patit també durant les properes hores. De bona jornada, més tranquil·la. De matinada encara amb alguns intervals de núvols cap al nord-est, és possible encara alguna petita precipitació i demà, però, torna a augmentar el vent de component nord cap a la zona de la Costa Brava i tornem a veure com, especialment demà, de nou, el mar tornarà a alterar-se en aquest sector i veurem onades que poden tornar a superar els 2,5 metres d'alçada. Però amb una jornada més tranquil·la, amb alguns intervals de núvols demà més inofensius, tot i que al vessant nord del Pirineu sí que hi veurem precipitació amb una cota de neu que tendirà a baixar. És tot de moment, ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, Ivan López, a la redacció, Marta Patricio, i coordinant, Sònia Queros. Parla Marta Pardell, passant gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Avui és el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones i es multipliquen els missatges de sensibilització contra aquesta xacra. A Catalunya, 12 dones han estat assassinades enguany, segons dades oficials, i el govern ha doblat el pressupost dedicat a erradicar aquesta xacra. Ho ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Tània Verge, avui a la xarxa. Ens ho amplia Maite Polo.
Millorar de forma continuada per evitar al màxim les agressions a les dones. Aquest és l'objectiu de la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, que ha vist satisfeta com s'han doblat els diners per al departament que lidera, 92 milions d'euros.
Ho hem aconseguit, hem doblat la partida específicament dedicada des de la nostra conselleria a l'abordatge de les violències masclistes en les seves diferents dimensions, des de la prevenció a l'atenció i a la reparació, i al mateix temps el pressupost de la conselleria també s'ha duplicat.
La consellera ha explicat a la xarxa que vol dedicar més recursos per fer una estratègia de país i per arribar a tota la població, especialment als homes. Es vol aconseguir que censurin els missatges masclistes del seu entorn.
El que s'ha de veure és com en els seus entorns quotidians poden contribuir a deslegitimar, a rebutjar aquests actes de violència quan els vegin, no?, comesos per part dels seus col·legues, dels seus amics, dels seus companys de feina, i al mateix temps fer aquest treball d'identificació de quines són aquelles conductes, aquelles actituds que estan perpetuant el masclisme de manera quotidiana i eventualment les diferents formes de violència.
Aquest any han augmentat a Catalunya les denúncies per violències contra les dones en relació al passat i també al 2019. Se n'han posat més d'11.000 i els Mossos han detingut 9.900 homes, dels quals 108 menors d'edat.
En l'acte institucional que s'ha fet a Barcelona per commemorar aquesta jornada s'han destacat les noves tipologies de violència masclista que inclou la legislació catalana. Es tracta de la violència vicària, la digital, la de segon ordre, l'obstètrica i també la que atempta contra els drets reproductius de les dones. Anna Ruiz, bon dia.
Bon dia, Marta. A la condemna per la violència masclista que vinculem amb les agressions sexuals o els maltractaments que moltes dones pateixen a l'interior de les seves llars, l'acte institucional ha inclòs el rebuig a altres formes de violència. El govern català, la delegació del govern central, l'Ajuntament de Barcelona, les diputacions i les associacions municipalistes s'han compromès en un comunicat conjunt a articular accions contra les violències masclistes contra les dones, altres formes de violència que la legislació catalana ja tipifica, com ara la violència obstètrica, la vulneració de drets sexuals i reproductius, la violència vicària, la violència digital i aquella que s'anomena de segon ordre, l'exercida contra les persones que donen suport a les víctimes de violència masclista. L'advocada Laia Serra ha posat veu al document consensuat per totes les administracions.
Cal articular i coordinar les accions necessàries contra tot aquest tipus de violències masclistes ja existents, però ara identificades i senyalades per la llei 17-2020 i dotar-nos d'instruments efectius per combatre-les.
El minut de silenci que ha servit per començar l'acte institucional ha seguit el Parlament i després una actuació musical del grup La Cicatriz seguida d'una cançó del grup de Roba Estesa. L'acte institucional del 25N s'havia de celebrar a la plaça Sant Jaume, però la situació climatològica ha recomanat canviar l'emplaçament a l'interior de Palau.
Gràcies, Anna. Doncs justament els professionals sanitaris reconeixen que la pandèmia ha fet créixer el nombre de casos de violència obstètrica a Catalunya, una tipologia de violència masclista que està reconeguda a la llei des de fa gairebé un any a Catalunya. Els sanitaris atribueixen a la por al virus aquest increment de la vulneració dels drets de les dones a l'hora de donar llum als seus fills. Ens ho amplia Carina Bellbé.
No hi ha xifres oficials, però els professionals sanitaris admeten que durant la pandèmia són moltes les dones que han parit soles, que no han pogut rebre l'epidural, que se'ls ha fet una cesària al sospitar que eren positives de Covid-19 o a les quals se'ls ha separat dels seus nadons. Totes aquestes situacions són casos de violència obstètrica, vulneracions de drets de les dones a l'hora de donar llum, però que encara no apareixen a cap informe. Una falta de dades que invisibilitza la violència obstètrica que pateixen les dones. Helena Carreras, cap de Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, és una de les professionals que lamenta que en alguns hospitals s'hagin dut a terme aquestes vulneracions.
El naixement és un moment únic i, per tant, que la dona estigui sola en el moment que neix la seva criatura, em sembla que és molt dramàtic i que és totalment innecessari. Però era una època de molta por, de molt desconeixement. Hi havia molta por entre el personal sanitari també.
Des de fa gairebé un any, la llei catalana reconeix la violència obstètrica com a una tipologia de violències masclistes, però encara són moltes les dones que ni saben que són víctimes d'aquest tipus de vulneració de drets per falta de pedagogia.
Palamós també s'ha sumat avui al Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. Ha programat una sèrie d'activitats amb un acte central aquest migdia al Teatre La Gorga. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Palamós ha tornat a dir no a la violència masclista. Finalment la pluja ha obligat a fer l'acte central al Teatre La Gorga, però això no ha deslluït la participació de palamosins i palamosines que s'han aplegat per condemnar la violència envers les dones. Durant l'acte s'ha llegit un manifest per part de representants municipals i d'alumnes de les escoles de Palamós i s'ha guardat un minut de silenci en homenatge a les víctimes de la violència de gènere. Aquest és un fragment del manifest llegit per la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Palamós, Marina Álvarez.
Des d'aquí, avui 25 de novembre, vorrem reiterar tot el suport i empatia amb les supervivents i el seu entorn. No podem continuar consentint que les dones visquem amb por, amb la nostra llibertat coartada, per l'amenaça d'unes agressions sexuals que ja haurien d'estar desterrades d'una societat democràtica lliure.
Els actes de Palamós pel 25N continuen demà amb la presentació del llibre Calladeta, no ets més guapa, de Núria Prieto.
A les Terres de l'Ebre, al voltant d'un 5% dels casos que tenen els serveis d'atenció a les dones s'acaben derivant al servei d'intervenció especialitzada. Algunes d'aquestes dones s'acaben instal·lant en pisos d'urgència. Canal Terres de l'Ebre, Josep Pitarc.
Aquest és un dels protocols de què disposa una dona que hagi patit una situació de violència i que no té un lloc on poder-se instal·lar. És una més de les eines que es posen al seu abast per part de l'administració. Isabel Ferrer és tècnica de l'Institut Català de la Dona en el tractament de les víctimes de violència.
Els pisos d'urgència el que serveixen és per a quan una dona acaba de tindre un maltractament i no té un lloc on poder anar, se li ofereix aquest pis. Però el que és més important és la seva recuperació, que això s'aconsegueix amb el Servei d'Intervenció Especialitzada, que és el CIE, que fa un procés en la dona.
Durant el primer semestre d'enguany, al CIE s'han atès un total de 346 dones, 9 de les quals eren adolescents. Tot sembla indicar que el nombre de casos va en augment, donat que són pràcticament els mateixos casos que es van atendre durant tot l'any 2020.
Notícies en xarxa.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avala l'extensió del passaport Covid a la restauració, als gimnasos i als centres geriàtrics que ha sol·licitat el govern. Així doncs, a partir d'aquesta mitjanit entrarà en vigor la restricció. És una mesura que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, veu difícil que es pugui estendre a d'altres àmbits, com demana el Comitè Científic Assessor.
Argimon ha recordat que la justícia va acotar molt en quins àmbits es podia aplicar el passaport.
Tenim una sentència del Tribunal Suprem que ens diu que ha de ser en interiors. Dos, ens diu que no podem afectar cap activitat essencial. Per tant, el treball ho és. I per tant, demanar-ho avui en dia, amb la legislació que tenim, demanar-ho per poder entrar a llocs de treball, sigui encara que sigui un centre de salut o encara que sigui un centre residencial, no és possible. I l'altre element que també és molt important és que sigui acotat en el temps.
El conseller ha lamentat la pèrdua de llibertat que suposa l'aplicació del passaport Covid, però l'ha considerat menys restrictiva que el confinament. També ha dit que la seva utilització s'aixecarà una vegada millorin els indicadors epidemiològics.
I atenció a aquesta decisió de l'Agència Europea de Medicaments, que avala vacunar els nens d'entre 5 i 11 anys amb la vacuna de Pfizer.
Els experts de l'agència han validat els estudis clínics realitzats amb uns 2.000 nens que indiquen una efectivitat i la seguretat del vaccí per als menors, comparable a la dels adults. La dosi, però, serà menor de la que es fa servir per als majors de 12 anys, una tercera part de l'habitual. De totes maneres, es posarà en dues injeccions en un espai de temps de 3 setmanes. La vacuna de Pfizer és la primera que rep l'autorització del regulador de la Unió Europea per a aquesta franja d'edat.
A casa nostra un dia més creixen els indicadors de control de la pandèmia. La xifra d'hospitalitzats s'incrementa en 50 malalts fins als 569. D'aquests, 128 estan a l'UCI, 9 més que la darrera actualització.
També s'ha disparat el risc de rebrot fins als 228 punts i el percentatge de proves positives sobrepassa la barrera del 5%, que és el límit que estableix l'OMS per poder dir que la pandèmia està sota control. En les últimes 24 hores s'han detectat més de 2.000 contagis. Per contra, la velocitat de contagi recula, ho fa fins a l'1,37. Això vol dir que 100 persones positives poden contagiar de mitjana 137 persones sanes. En paral·lel, s'han notificat 11 defuncions més que eleven la xifra total a 24.100 persones.
Preocupa especialment la situació epidemiològica del Ripollès, la més alta de Catalunya, sobretot a les portes del Pont de la Puríssima. A l'Hospital Comarcal hi ha 6 ingressats per Covid, alguns d'ells sense vacunar. Ràdio Ripoll, Abril Chinchilla.
El Ripollès continua sent la comarca amb un risc de rebrot més elevat de Catalunya i amb diferència. La comarca es troba a més de 1.500 punts. La segona és l'Alt Urgell amb 1.095 i les següents no superen els 800 punts. Actualment l'Hospital de Can de Bànol té 6 persones ingressades amb Covid, algunes d'elles no vacunades. El director gerent del centre, el doctor Joan Graner, creu que la població s'ha relaxat i que hauria de continuar l'ús de la mascareta en exteriors, la higiene de mans i destinar les restriccions de mobilitat als no vacunats.
Que les restriccions no ha de ser a nivell de la població en general que està vacunat, que malgrat la vacuna també podem agafar la Covid, encara que hi hagi gent que no ho accepti, s'ha de fer amb aquella gent que no ha volgut vacunar-se. Aquests que no han volgut vacunar-se, jo crec que han de tindre restringida la seva mobilitat.
Graner considera que l'augment de casos ve derivat del pont de Tots Sants i que caldrà esperar què passa durant la Puríssima amb l'alta afluència que hi sol haver al Ripollès.
L'empresa xinesa Great Wall Motors pressiona les administracions catalana i espanyola per obtenir més incentius per instal·lar-se a les plantes de Nissan a Catalunya. I és que després d'una auditoria interna, l'automobilística assegura que la inversió que cal per actualitzar la planta de la zona franca és més gran que la prevista originalment. Avui, a la planta, s'han aturat perquè els treballadors hi han organitzat una assemblea. Al Prat Ràdio, Víctor Asensio.
Els sindicats ja han reclamat que s'estudiïn altres ofertes per la reindustrialització de la planta. Escoltem els secretaris generals de Comissions Obreres i CGT a Nissan, Miguel Ángel Boiza i Javier Turrillo.
Nos cuestionaron todo el proyecto, desde los activos de Nissan, las ayudas públicas y las condiciones acordadas de los trabajadores, lo cuestionan todo. Y claro, las dudas que nos genera es si esto es una estrategia de negociación o que realmente no les interesa el proyecto. Como tenemos otras alternativas también a la reindustrialización, también tenemos claro que si bien nos adapta un poco como mínimo a los mínimos que marcaba el comité de empresa y aquellos mínimos que necesitaban los trabajadores, evidentemente tenemos otra serie de empresas que le abriremos la puerta.
Des del comitè d'empresa també asseguren que en cas de no fructificar cap acord s'ha de seguir negociant amb les altres alternatives. La barcelonina Silence podria ocupar la factoria de Montcada per fabricar motos elèctriques i la planta de Sant Andreu podria anar a parar al hub d'electromobilitat. En cas de caure finalment la proposta de Great Wall Motors, aquestes empreses podrien passar a ocupar la planta de la zona franca.
Anem ara al Congrés, on estan a punt d'aprovar-se els pressupostos generals de l'Estat per al 2022, ja que el govern compta amb els suports necessaris. Els comptes s'enviaran després al Senat. Diana Bermejo, bon dia, com va?
Bon dia, Marta. A l'espera d'encara de conèixer la votació definitiva, avui es posa fi a una setmana de debat de la llei de pressupostos al Congrés dels Diputats, que ha de donar llum verd a aquests comptes. Uns pressupostos que reben, entre d'altres, el suport d'Esquerra Republicana després d'aconseguir un acord sobre les quotes de continguts en llengües cooficials a les plataformes digitals. El diputat Gabriel Rufián ha fet un repàs d'altres partides incloses al projecte gràcies a la negociació d'Esquerra.
Que la inversió en Catalunya iguale al 19% de su PIB por segunda vez en la historia. Es muy importante que los Mossos de Escuadra pues acabe con ese agravio comparativo y se puedan jubilar como el resto de policías. Es muy importante, sobre todo, que los pensionistas con pensiones de menos de 900 euros tengan una compensación y, sobre todo, es muy importante también proteger el contenido audiovisual en lenguas cooficiales.
Un suport dels republicans que els ha retret Junts per Catalunya. Escoltem la diputada Míriam Nogueras.
No tiene ningún sentido que el catalanismo siga aprobando unos presupuestos que ustedes no pagan. Regalant l'estabilitat a l'estat espanyol no hi haurà mai independència. I sense independència no hi haurà mai ni progrés ni un futur digne pels nostres fills.
El PDeCAT, que ha situat els pressupostos entre els millors que s'han aprovat mai per Catalunya, ha instat els partits del govern a que no es quedin en paper mullat. La llei arribarà ara al Senat i està previst que completi el seu tràmit parlamentari abans de finals d'any.
I la Diputació de Barcelona ha aprovat el pressupost per l'any vinent amb el vot de tots els grups excepte el de Ciutadans, que hi ha votat en contra, i el del PP, que s'ha abstingut. Són 1.060 milions d'euros, el pressupost més expansiu i elevat de la seva història. 400 milions van directament als ajuntaments de la demarcació i 500 es destinen a serveis. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El pressupost de la Diputació de Barcelona supera per primera vegada la barrera dels 1.000 milions d'euros. El 90% provenen del govern central. La majoria dels diners per l'any que ve, el 85%, van directament als ajuntaments, un fet que ha destacat el diputat de Recursos Humans i Hisenda, Carles Ruiz.
Per tant, el creixement de recursos de la Diputació suposa directament que els municipis de la província de Barcelona tenen un increment de recursos superior, molt superior, al de l'any passat. D'aquests 1.000 i pico milions, 1.060 milions, uns 900 milions, uns 400 són recursos directes que transferim als ajuntaments per les seves polítiques.
La resta, uns 500 milions d'euros, es destinaran a serveis per als ajuntaments, per exemple, per contractar 90 tècnics. Per inversions, un 7% del total, 73 milions, seran per obres públiques, com cablejar 450 quilòmetres de carretera. La Diputació voldrà ser autosuficient en matèria energètica i per això cobrirà tots els seus edificis amb plaques solars i ajudarà els ajuntaments a fer-ho.
La xarxa de comunicació local.
Un altre anunci de Black Friday? No.
Això és un anunci de com pots gaudir des d'avui mateix de tot el que es ven als altres anuncis de Black Friday i no començar a pagar-ho fins l'any que ve amb la nova targeta MyCard. Doncs res, continuem sentint anuncis. Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer. MyCard. Targeta de crèdit emesa per CaixaBank Payments and Consumer.
Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. 25N, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La Guàrdia Civil investiga la fuita de diòxid de carboni a la central nuclear d'Ascó, que ha deixat un mort i tres ferits. La víctima mortal és un bomber de la Brigada contra Incendis de la planta, que va acudir a ajudar la resta de companys. Aquest migdia s'han fet 3 minuts de silenci a la central en homenatge a les víctimes. Ràdio Mora la Nova, Andrea Barceló.
Enfront a la situació, anava emès un comunicat lamentant el desenllaç de l'accident. A més, manté oberta la investigació i assegura que l'incident no ha compromès la seguretat de la instal·lació ni el medi ambient. Els ajuntaments de la Ribera d'Ebre, per la seva part, donen tot el seu suport a la família i l'entorn del bomber. Miquel Àngel Ribes, alcalde d'Ascó, ha aprofitat per tranquil·litzar la població sobre l'inexistent perill radiològic.
No té cap tipus d'afectació a nivell radiològic, no? I ha sigut un accident més de tipus industrial i per tant, doncs, no té afectació a la població, no té cap tipus d'activació del pla PENTA.
La UGT també s'ha pronunciat i, a més de lamentar la mort del treballador, exigeix aplicar les mesures necessàries per garantir la seguretat laboral dels treballadors i demana formació continuada a tot el personal en prevenció de riscos.
I passem per Sabadell perquè el jutge acaba de desestimar les 3 noves imputacions sol·licitades per la família d'Helena Jubany. Ràdio Sabadell, Mireia Sanz, bon dia.
Bon dia. La família feia la petició perquè d'aquí a 3 mesos, al febrer de l'any que ve, el cas prescriurà per als no investigats. L'entorn de Jubany demanava la imputació de 2 persones relacionades amb la Unió Excursionista de Sabadell i l'usuari que l'assetjava en xats d'internet. El jutjat de primera instància número 2 de Sabadell també ha denegat la creació d'un grup d'investigadors mixt entre la Policia Nacional i els Mossos, tal com demanava la família. Això vol dir que la policia espanyola continuarà fent les funcions de policia judicial. Helena Jubany va ser assassinada a Sabadell el 2 de desembre de 2001.
Gràcies, Mireia Sanz, per aquesta última hora. Des de Sabadell, és moment d'obrir pàgina cultural. Al Museu Nacional de Catalunya i l'Institut Català de la Salut han unit forces per lluitar contra la violència masclista amb el taller Atlas del laberint de les violències masclistes. S'ha fet al Museu Nacional d'Art amb 20 de professionals sanitaris. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Durant el taller, els professionals sanitaris recorren el museu alhora que una monitora els guia per les diferents formes de comunicació que fa servir l'art. D'aquesta manera, segons ha explicat la directora de l'ICS, Yolanda Lejardi, els professionals aprenen a evitar les interferències comunicatives que provoca la violència masclista i que eviten que les víctimes s'expliquin de manera entenedora.
Hem utilitzat aquest format per fer una transició, per fer un camí a través de les obres d'art, per adquirir més coneixement en la violència masclista, alhora que per identificar doncs, situacions de risc o situacions de violència i alhora que millorar les comunicacions, les habilitats comunicatives per adreçar-nos, per acompanyar aquestes persones.
El taller s'ha fet coincidint amb el Dia Internacional per a l'Erradicació de la Violència contra les Dones, però anteriorment s'havia realitzat al Centre d'Art La Panera de Lleida, el Museu d'Art Modern de Tarragona i el Museu de l'Empordà de Figueres.
I arribats a aquest punt, és moment de fer un cop d'ull als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de bàsquet i és que avui és el dia Marc Gasol. I és que el pivot de Sant Boi de Llobregat ha convocat per aquesta tarda a 8:15 una roda de premsa en què anunciarà el seu futur esportiu. L'acte es farà al pavelló de Fontejau, a Girona. Com dèiem, a partir de 8:15 del vespre i ja fa des de fa setmanes s'ha vinculat al futur del mitjà dels Gasol al club que presideix el bàsquet Girona per tornar a jugar. I en futbol, i en patinatge artístic, tot preparat per la quarta edició del Catalunya Stars, que omplirà el pavelló de Girona-Fontejau aquest cap de setmana, dissabte en concret, el gran espectacle que es podrà seguir en directe a les televisions locals i en streaming a Xala. Se celebrarà dissabte des de les 5 de la tarda i reunirà les 30 millors actuacions del patinatge artístic català. Llorenç Álvarez, campió del món en solo dance, serà el capità de l'equip groc. El patinador terrassenc ha parlat avui al programa En Joc de la Xarxa.
dos anys que hem estat esperant aquest gran moment. El Final de Catalunya Tard és un gran espectacle per l'esport català i tot el patinatge, i és una competició molt sana entre l'equip, que al final hi ha una part d'espectacle i una part de competició pura i dura, que sí que tenim moltes ganes de demostrar tot el que hem estat treballant aquests anys difícils de pandèmia.
I en futbol, avui és un dia important per Lleida Esportiu. Aquesta tarda a les 3 s'acaba el termini perquè el club presenti al·legacions demanades per l'Ajuntament abans de deixar-lo sense utilitzar el camp d'esports. Des de UAU, Lleida Ràdio, informa Sergi Guiu.
Un termini que finalitzava aquest dijous a les 3 de la tarda, o que finalitza, millor dit, i unes al·legacions per part de Lleida Esportiu que no s'han presentat a hores. Ara, d'aquesta manera, com va explicar Pollo ara fa un parell de setmanes, en la propera comissió informativa per les polítiques de gestió cultural d'esport i de joventut el 15 de desembre, es tornarà a ficar damunt la taula la resolució del conveni, i al ple de finals de mes, si no hi ha canvis d'última hora, tot l'ens municipal serà partidari de finalitzar amb la relació Camp d'Esports Lleida Esportiu. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Lleida, Ignasi Amor, considera que des del consistori s'està actuant de forma coherent i clara des que al setembre va començar a escatar tota aquesta situació al voltant de Lleida Esportiu.
Aquestes decisions creiem, o crec fermament, que s'han de prendre amb el màxim de consens possible, no? Crec que hem actuat bé, avui, amb totes les notícies que han anat sortint des del mes de setembre fins ara, i per tant, doncs, en aquest sentit, amb tota la tranquil·litat absoluta, amb els passos que s'estan fent des de l'Ajuntament de Lleida.
Un termini per presentar al·legacions que coincideix també amb el que va marcar la comissió mixta AFE primera i segona RFF perquè els futbolistes presentin denúncies al voltant dels impagaments del club de mesos anteriors. Si el guió no es capgira, el Lleida Esportiu ja acumularia un deute amb la plantilla actual de 3 mensualitats, fet que portaria els jugadors que hagin denunciat la situació a l'AFE a quedar lliures i fitxar per un altre equip.
I avui s'ha presentat la temporada d'hivern per aquesta temporada per part de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern conjuntament amb l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya. Les nevades caigudes en les darreres hores fan preveure una molt bona temporada de neu. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja al punt de 2:15. Nosaltres fem ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
La violència masclista no afecta només les dones.
La violència masclista afecta tota la societat.
Des de la Diputació de Barcelona treballem per erradicar les violències masclistes amb el compromís de tothom.
Implica-t'hi, forma part de la solució.
25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.
El concert per a violí de Brahms és un dels més emblemàtics de la història de la música. El 26 i 27 de novembre, a l'Auditori, estarà als faristols de l'orquestra OBC, que l'interpretarà amb la violinista Alexandra Kononova.
Sota la direcció de Ruth Reinhardt, també sonarà la colossal sinfonia número 7 de Dvorak.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Pot ser l'entrepà de l'escola, que molts nens s'han tornat a oblidar. La nova pobresa, puc ser jo, pot ser tu. Ningú no està preparat per a la pobresa, però junts podem fer-li front. Del 19 al 27 de novembre, fes una donació a granrecapta.com, mercats, supermercats i petit comerç. Gran Recapta d'Aliments.
¿Sabías que...?
Des del principi de la civilització, l'home ha experimentat la necessitat de mesurar el temps per així regular els seus hàbits. Les primeres civilitzacions agrícoles van desenvolupar els primers calendaris, molt útils per a determinar els períodes de sembra i collita. Però no obstant això, aviat es va fer patent la necessitat de comptar amb instruments més precisos que els calendaris, especialment en la navegació, ja que era necessari compensar, d'alguna manera, la falta d'exactitud d'aquests primitius mitjans. El primer rellotge va ser la clepsidra o rellotge d'aigua, inventat pels antics egipcis, que consistia en un recipient ple d'aigua que es buidava a intervals regulars gràcies a un orifici practicat en la seva part inferior. Al voltant del segle XIII després de Crist es va popularitzar el rellotge de sorra, format per dos recipients de vidre units per la seva part més estreta a través de la qual queia la sorra. El temps que trigava a buidar un recipient era equivalent a una hora. Els primers rellotges mecànics coneguts funcionaven amb grans pesos que feien girar una sola maneta. Aquests rellotges eren molt rudimentaris i inexactes, i un gran avanç en l'assoliment de la precisió va ser l'invenció del pèndol, com a mecanisme regulador, realitzada per Christian Huygens a l'any 1657. La idea de Huygens va permetre, a més, afegir al rellotge el minuter, amb la qual cosa aquest instrument va guanyar amb exactitud i fiabilitat.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
12 dones han estat assassinades enguany a Catalunya, víctimes de la violència masclista. En el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha destacat des de la xarxa que cal aprendre de cada mort per evitar nous casos.
De cadascun d'aquests casos n'hem d'aprendre quines alarmes podien haver saltat i no han saltat, què es podia haver après, no?, de cadascuna de les intervencions que s'ha fet, com haguéssim pogut arribar millor des dels diferents poders públics en l'àmbit de la salut, en l'àmbit dels serveis socials, en l'àmbit de la xarxa especialitzada, de policia, de l'àmbit de la justícia. Per tant, el que ens ha de permetre és millorar.
En l'apartat positiu creixen les denúncies de dones per agressions masclistes. Des de l'inici de l'any han estat més d'11.000, un 8% més que el 2020. I també augmenten les detencions, prop de 10.000 enguany, segons xifres dels Mossos d'Esquadra. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest dijous 25 de novembre de 2021. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avala l'extensió del passaport Covid a la restauració, als gimnasos i als centres geriàtrics. Marta Patricio.
Així doncs, a partir d'aquesta mitjanit entrarà en vigor la restricció. Paral·lelament, l'Agència Europea del Medicament ha avalat vacunar els nens d'entre 5 i 11 anys.
La xinesa Great Wall Motors reclama més incentius per instal·lar-se a les plantes de Nissan a Catalunya.
Després d'una auditoria interna, l'automobilística assegura que la inversió necessària per actualitzar la planta de la zona franca és major que la prevista originalment.
La Guàrdia Civil investiga la fuita de diòxid de carboni a la central nuclear d'Ascó, que ha deixat un mort i 3 ferits.
La víctima mortal és un bomber de la brigada contra incendis de la planta que va acudir a ajudar la resta de companys. Aquest migdia s'ha fet 3 minuts de silenci a la central en homenatge a les víctimes.
En cultura, el Museu Nacional de Catalunya i l'Institut Català de la Salut uneixen forces per lluitar contra la violència masclista.
Ho han fet amb el taller Atlas del laberint de les violències masclistes, que ha acollit el museu amb una vintena de professionals sanitaris. L'objectiu és ajudar els treballadors de la salut a comunicar-se amb les víctimes.
En esports, Marc Gasol anunciarà aquesta tarda el seu futur com a jugador.
I tot fa pensar que Gasol, de 36 anys, tornarà a vestir-se de curt per ajudar al club que presideix, el Bàsquet Girona, que travessa un mal moment esportiu. L'equip milita en la segona categoria estatal, però l'objectiu és l'ascens a l'ACB.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Abel Flores, bon dia.
Bon dia. Durant les properes hores encara podrem trobar alguns ruixats cap a la zona del nord-est. Han de ser més febles en general, més aïllats, però localment encara poden descarregar amb una certa intensitat i fins i tot en acompanyats d'alguna calamarsa. Tot plegat, però, com dèiem, ha d'anar a menys durant les properes hores, encara amb intervals de núvols, encara amb una miqueta de mala mar, àrees de forta maror a la meitat nord del litoral, però en general ja no tenim tampoc aquest temporal marítim que hem patit també durant les properes hores. De bona jornada, més tranquil·la. De matinada encara amb alguns intervals de núvols cap al nord-est, és possible encara alguna petita precipitació i demà però torna a augmentar el vent de component nord cap a la zona de la Costa Brava i tornarem a veure com especialment demà de nou el mar tornarà a alterar-se en aquest sector i veurem onades que poden tornar a superar els 2,5 metres d'alçada. Però amb una jornada més tranquil·la, amb alguns intervals de núvols demà més inofensius, tot i que al vessant nord del Pirineu sí que hi veurem precipitació amb una cota de neu que tendirà a baixar. És tot de moment, ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, Ivan López, a la redacció, Marta Patricio, i coordinant Sònia Quer. Us parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Avui és el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones i es multipliquen els missatges de sensibilització contra aquesta xacra. A Catalunya, 12 dones han estat assassinades enguany, segons dades oficials, i el govern ha doblat el pressupost dedicat a erradicar-la. Ho ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Tània Verge, avui a la xarxa. Ens ho amplia Maite Polo.
Millorar de forma continuada per evitar al màxim les agressions a les dones. Aquest és l'objectiu de la consellera d'Igualtat i Feminisme, Tània Verge, que ha vist satisfeta com s'han doblat els diners per al departament que lidera, 92 milions d'euros.
Ho hem aconseguit, hem doblat la partida específicament dedicada des de la nostra conselleria a l'abordatge de les violències masclistes en les seves diferents dimensions, des de la prevenció a l'atenció i a la reparació, i al mateix temps el pressupost de la conselleria també s'ha duplicat.
La consellera ha explicat a la xarxa que vol dedicar més recursos per fer una estratègia de país i per arribar a tota la població, especialment als homes. Es vol aconseguir que censurin els missatges masclistes del seu entorn.
El que s'ha de veure és com en els seus entorns quotidians poden contribuir a deslegitimar, a rebutjar aquests actes de violència quan els vegin, no?, comesos per part dels seus col·legues, dels seus amics, dels seus companys de feina, i al mateix temps fer aquest treball d'identificació de quines són aquelles conductes, aquelles actituds que estan perpetuant el masclisme de manera quotidiana i eventualment les diferents formes de violència.
Aquest any han augmentat a Catalunya les denúncies per violències contra les dones en relació al passat i també al 2019. Se n'han posat més d'11.000 i els Mossos han detingut 9.900 homes, dels quals 108 menors d'edat.
En l'acte institucional fet a Barcelona per commemorar aquesta jornada s'han destacat les noves tipologies de violència masclista que inclou la legislació catalana. Es tracta de la violència vicària, la digital, la de segon ordre, l'obstètrica i la que atempta contra els drets reproductius de les dones. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta. La condemna per la violència masclista que vinculem amb les agressions sexuals o els maltractaments psíquics i físics que moltes dones pateixen a l'interior de les seves llars, l'acte institucional ha inclòs el rebuig altres formes de violència. El govern català, la delegació del govern central, l'Ajuntament de Barcelona, les diputacions, també les associacions municipalistes, s'han compromès en un comunicat conjunt a articular accions contra les violències masclistes que pateixen les dones. Altres formes de violència que la legislació catalana ja tipifica, com ara la violència obstètrica, la vulneració de drets sexuals i reproductius, la violència vicària, la violència digital i aquella que s'anomena de segon ordre, l'exercida contra les persones que donen suport a les víctimes. L'advocada Laia Serra ha posat veu al document consensuat per totes les institucions.
Cal articular i coordinar les accions necessàries contra tot aquest tipus de violències masclistes ja existents, però ara identificades i senyalades per la llei 17-2020, i dotar-nos d'instruments efectius per combatre-les.
L'acte institucional ha començat amb un minut de silenci, ha seguit després amb el Parlament i després amb una actuació musical del grup La Cicatriz i del grup Roba Estesa. L'acte institucional del 25N s'havia de celebrar a la plaça Sant Jaume, però la situació climatològica ha recomanat canviar l'emplaçament a l'interior de Palau.
Gràcies, Anna. A Lleida, l'antic hospital de Santa Maria ha acollit l'acte oficial d'aquest 25 de novembre. La companyia lleidatana de titelles Festuc Teatre ha ofert un espectacle concebut per a l'ocasió. UAU Lleida Ràdio, Jordi Sebastià.
L'acte es preveia realitzar-se al Pati de les Comèdies, però finalment s'ha decidit fer-se sota cobert. Un dels actors de la companyia, amb la figura d'una titella, ha llegit el manifest d'enguany i han participat totes les institucions del territori, entre les quals Diputació, Subdelegació, Generalitat UdL i Consell Comarcal, com també la Paeria. La regidora de Feminismes, Sandra Castro, assenyalava una dada que feia reflexionar.
Les víctimes tenen majoritàriament entre 0 i 25 anys i quan parlem d'agressors se'ns concentren dels 18 als 50. Val? I això doncs, el que ens està dient, doncs, per una banda, que els agressors, en gran part dels casos, no? Perfil d'agressor és més gran, acostuma a ser més gran de la víctima que la víctima, per una banda, i per una altra, que en aquesta franja d'edat entre 18 i 50 estem parlant no només de parelles, sinó també d'homes que són pares.
Ahir la Paeria va fer el memorial Hortensia Alonso en commemoració a aquest dia.
A Osona, des de l'inici de l'any, els serveis d'informació i atenció han assessorat 528 dones, més de la meitat per situacions de violència masclista. Fer el pas de demanar ajuda i acceptar que s'ha patit una situació com aquesta és complicat, però també és una manera de fer veure que se segueix produint la situació. El 9FM, Guillem Sánchez.
Reconèixer i fer públic que s'ha viscut una situació de violència no és gens senzill. Testimonis com el de la Margot, nom fictici d'una dona que viu ara a Osona després d'arribar de Tenerife, exemplifiquen que els episodis de violència encara són ben presents al dia a dia de moltes persones. Ella havia arribat a l'illa sola des d'Argentina. Un cop acabat un voluntariat a canvi de sostre i menjar, es va traslladar a viure en una comunitat a prop del mar. A la segona nit, pateix un episodi de violència amb un home que l'havia ajudat només a arribar. Ens ho explica la mateixa Margot.
El cual insinúa que entremos a la tienda de campaña y yo, a mí no me apetecía realmente. Es allí donde esta persona se pone violenta.
Ella intenta escapar com pot.
Mi vía de escape en ese momento fue aceptar, acceder.
Fins ara la majoria de detencions fetes des del CIAT venien per situacions de violència en l'àmbit de la parella. Fins al passat 19 de novembre el CIAT Vic, Osona i Manlleu han atès un total de 528 dones, més de la meitat de les quals per situacions de violències masclistes.
Notícies en xarxa.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avala l'extensió del passaport Covid a la restauració, als gimnasos i també als centres geriàtrics que ha sol·licitat el govern. Així doncs, a partir d'aquesta mitjanit entrarà en vigor la restricció. És una mesura que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, veu difícil que es pugui estendre a d'altres àmbits, com demana el Comitè Científic Assessor.
Argimon recorda que la justícia va acotar molt en quins àmbits es podia aplicar el passaport.
Tenim una sentència del Tribunal Suprem que ens diu que ha de ser en interiors. Dos, ens diu que no podem afectar cap activitat essencial. Per tant, el treball ho és. I per tant, demanar-ho avui en dia, amb la legislació que tenim, demanar-ho per poder entrar a llocs de treball, si encara que sigui un centre de salut o encara que sigui un centre residencial, no és possible. I l'altre element que també és molt important és que sigui acotat en el temps.
El conseller ha lamentat la pèrdua de llibertat que suposa l'aplicació del passaport Covid, però l'ha considerat menys restrictiva que el confinament. També ha dit que la seva utilització s'aixecarà una vegada millorin els indicadors epidemiològics.
I atenció a aquesta important decisió de l'Agència Europea de Medicaments. Avala vacunar els nens d'entre 5 i 11 anys amb la vacuna de Pfizer.
Els experts de l'agència han validat els estudis clínics realitzats amb uns 2.000 nens que indiquen una efectivitat i seguretat del vaccí per als menors comparable a la dels adults. La dosi, però, serà menor de la que es fa servir per als majors de 12 anys, una tercera part de l'habitual. De totes maneres, es posarà en dues injeccions en un espai de temps de 3 setmanes. La vacuna de Pfizer és la primera que rep l'autorització del regulador de la Unió Europea per aquesta franja d'edat.
I un dia més a casa nostra creixen els indicadors de control de la pandèmia. La xifra d'hospitalitzats s'incrementa en 50 malalts, fins als 569. D'aquests, 128 estan a l'UCI, són 9 més que la darrera actualització.
També s'ha disparat el risc de rebrot fins als 228 punts i el percentatge de proves positives sobrepassa la barrera del 5%, que és el límit que estableix l'OMS per poder dir que la pandèmia està sota control. En les últimes 24 hores s'han detectat més de 2.000 contagis. Per contra, la velocitat de contagi recula, ho fa fins a l'1,37. Això vol dir que 100 persones positives poden contagiar de mitjana a 137 persones sanes. I en paral·lel s'han notificat 11 defuncions més que eleven la xifra total a 24.100 persones.
L'empresa xinesa Great Wall Motors pressiona les administracions catalana i espanyola per obtenir més incentius per instal·lar-se a les plantes de Nissan a Catalunya. I és que després d'una auditoria interna, l'automobilística xinesa assegura que la inversió necessària per actualitzar la planta de la Zona Franca és major que la prevista inicialment. Avui, la planta de Zona Franca s'ha aturat perquè els treballadors hi han organitzat una assemblea. Al Prat Ràdio, Víctor Asensio.
Els sindicats ja han reclamat que s'estudiïn altres ofertes per la reindustrialització de la planta. Escoltem els secretaris generals de Comissions Obreres i CGT a Nissan, Miguel Ángel Boiza i Javier Turrillo.
Nos cuestionaron todo el proyecto, desde los activos de Nissan, las ayudas públicas y las condiciones acordadas de los trabajadores, lo cuestionan todo. Y claro, las dudas que nos genera es si esto es una estrategia de negociación o que realmente no les interesa el proyecto.
Como tenemos otras alternativas también a la reindustrialización, también tenemos claro que si bien nos adapta un poco como mínimo a los mínimos que marcaba el comité de empresa y aquellos mínimos que necesitaban los trabajadores, evidentemente tenemos otra serie de empresas i li abrirem la puerta.
Des del comitè d'empresa també asseguren que en cas de no fructificar cap acord s'ha de seguir negociant amb les altres alternatives. La barcelonina Silence podria ocupar la factoria de Montcada per fabricar motos elèctriques i la planta de Sant Andreu podria anar a parar al hub d'electromobilitat. En cas de caure finalment la proposta de Great Wall Motors, aquestes empreses podrien passar a ocupar la planta de la zona franca.
Encara en clau econòmica, el govern central ha presentat un pla d'ajuts anomenat Kit Digital, que inicialment repartirà 500 milions d'euros. Estan dirigits a digitalitzar petites i mitjanes empreses, així com autònoms. Més detalls, Jordi Casino.
El programa té per objectiu millorar en una primera fase la transformació digital d'un milió de pimes amb plantilles de 10 a 49 treballadors i també autònoms. Els diners serviran per crear pàgines web, impulsar el comerç electrònic, gestionar els clients i els proveïdors o millorar la ciberseguretat amb un import que no podrà superar els 12.000 euros. Més endavant, la convocatòria s'ampliarà a pimes de d'altres mides. Nadia Calviño és la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital.
El futuro es digital. Se trata de una oportunidad única para poder subir a esta nueva economía, crear oportunidades de crecimiento, de internacionalización y también crear empleos de calidad en nuestro país de cara al futuro.
Espanya ocupa actualment el lloc número 16 entre els 27 països de la Unió Europea en matèria de digitalització i, per exemple, només dues de cada 10 pimes disposa d'una pàgina web.
Al Congrés estan a punt d'aprovar-se els pressupostos generals de l'Estat per al 2022, ja que el govern compta amb els suports necessaris. Els comptes s'enviaran després al Senat. Diana Bermejo, bon dia.
Bon dia, Marta. A l'espera encara de conèixer la votació definitiva, avui es posa fi a una setmana de debat de la llei de pressupostos al Congrés dels Diputats, que ha de donar llum verd als comptes. Uns pressupostos que reben, entre d'altres, el suport d'Esquerra Republicana després d'aconseguir un acord sobre les quotes de continguts en llengües cooficials a les plataformes digitals. El diputat Gabriel Rufián ha fet un repàs d'altres partides incloses al projecte gràcies a la negociació d'Esquerra.
Que la inversió en Catalunya iguale al 19% de su PIB por segunda vez en la historia. Es muy importante que los Mossos de Escuadra pues acabe con ese agravio comparativo y se puedan jubilar como el resto de policías. Es muy importante, sobre todo, que los pensionistas con pensiones de menos de 900 euros tengan una compensación y, sobre todo, es muy importante también proteger el contenido audiovisual en lenguas cooficiales.
Un suport al dels republicans que els ha retret Junts per Catalunya. Escoltem la diputada Míriam Nogueras.
No tiene ningún sentido que el catalanismo siga aprobando unos presupuestos que ustedes no pagan. Regalant l'estabilitat a l'estat espanyol no hi haurà mai independència i sense independència no hi haurà mai ni progrés ni un futur digne pels nostres fills.
El PDeCAT, que ha situat els pressupostos entre els millors que s'han aprovat mai per a Catalunya, ha instat els partits del govern a que no quedin en paper mullat. La llei arribarà ara al Senat i està previst que completi el seu tràmit parlamentari abans de finals d'any.
La xarxa de comunicació local.
Un altre anunci de Black Friday? No. Això és un anunci de com pots gaudir des d'avui mateix de tot el que es ven als altres anuncis de Black Friday i no començar a pagar-ho fins l'any que ve amb la nova targeta MyCard. Doncs res, continuem sentint anuncis. Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer. MyCard, targeta de crèdit emesa per CaixaBank Payments and Consumer.
Deixa'm estar pesat.
Mira que exagerada, que només t'he fet una broma. Tampoc estàs tan bona.
Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. 25N, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones. Departament d'Igualtat i Feminismes. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La Guàrdia Civil investiga la fuita de diòxid de carboni a la central nuclear d'Ascó, que ha deixat un mort i tres ferits. La víctima mortal és un bomber de la brigada contra incendis de la planta que havia acudit a ajudar la resta de companys. Aquest migdia s'han fet 3 minuts de silenci a la central en homenatge a les víctimes. Ràdio Mora, la Nova, Andrea Barceló.
Enfront la situació, anava emès un comunicat lamentant el desenllaç de l'accident. A més, manté oberta la investigació i assegura que l'incident no ha compromès la seguretat de la instal·lació ni el medi ambient. Els ajuntaments de la Ribera d'Ebre, per la seva part, donen tot el seu suport a la família i l'entorn del bomber. Miquel Àngel Ribes, alcalde d'Ascó, ha aprofitat per tranquil·litzar la població sobre l'inexistent perill radiològic.
No, no té cap tipus d'afectació a nivell radiològic, no? I ha sigut un accident més de tipus industrial i per tant, doncs, no té afectació a la població, no té cap tipus d'activació del pla penta.
La UGT també s'ha pronunciat i, a més de lamentar la mort del treballador, exigeix aplicar les mesures necessàries per garantir la seguretat laboral dels treballadors i demana formació continuada a tot el personal en prevenció de riscos.
La Policia Nacional ha desarticulat la cúpula més radical dels Boixos Nois en un operatiu fet a principi d'aquest mes a Barcelona. En total han detingut 14 persones, els quals imputen diversos delictes com la tinença il·lícita d'armes, el blanqueig de capitals o l'explotació i la prostitució.
L'operatiu l'ha dirigit el jutjat número 1 de Sabadell i ha permès el registre de 18 vivendes on s'han decomissat armes blanques de foc i drogues. Durant l'operatiu també s'ha localitzat un pis on aquest grup destinava a l'explotació sexual de dones. La investigació continua oberta, però el jutge ha enviat ja a la presó 7 dels 14 detinguts.
I aquest matí els Mossos d'Esquadra han carregat contra un centenar de manifestants que protestaven en contra d'una xerrada de l'entitat juvenil espanyolista S'ha Acabat i que s'ha fet a la Universitat Autònoma.
Els incidents s'han produït quan simpatitzants de l'entitat han desplegat banderes espanyoles abans de començar l'acte i darrere de la línia policial. Un fet que ha provocat que els joves antifeixistes concentrats per protestar contra l'acte hagin llançat contra els Mossos pots de fum i han intentat trencar el cordó policial. Els agents de l'Abrimo han respost amb una càrrega.
I és moment d'obrir pàgina cultural. El Museu Nacional de Catalunya i l'Institut Català de la Salut han unit forces per lluitar aquest 25ena contra la violència masclista amb el taller Atles del laberint de les violències masclistes. S'ha fet al Museu Nacional d'Art de Catalunya amb una vintena de professionals sanitaris. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Durant el taller, els professionals sanitaris recorren el museu alhora que una monitora els guia per les diferents formes de comunicació que fa servir l'art. D'aquesta manera, segons ha explicat la directora de l'ICS, Yolanda Lejardi, els professionals aprenen a evitar les interferències comunicatives que provoca la violència masclista i que eviten que les víctimes s'expliquin de manera entenedora.
Hem utilitzat aquest format per fer una transició, per fer un camí a través de les obres d'art, per adquirir més coneixement en la violència masclista, alhora que per identificar doncs, situacions de risc o situacions de violència i alhora que millorar les comunicacions, les habilitats comunicatives per adreçar-nos, per acompanyar aquestes persones.
El taller s'ha fet coincidint amb el Dia Internacional per a l'Erradicació de la Violència contra les Dones, però anteriorment s'havia realitzat al Centre d'Art La Panera de Lleida, el Museu d'Art Modern de Tarragona i el Museu de l'Empordà de Figueres.
Passem també per Terrassa, on aquests dies el director Neil Jordan roda la seva propera pel·lícula. Marlowe té com a protagonista l'actor Liam Neeson. Ràdio Municipal de Terrassa, Francesc Novell.
Liam Neeson ha estat a Terrassa. L'actor irlandès es troba aquests dies a Catalunya rodant la nova pel·lícula de Neil Jordan, Marlowe. Aquest dimecres, l'equip de la pel·lícula ha estat treballant a la seu de la patronal Secot. Prèviament ha estat a Sant Cugat i també a Manresa. L'intèrpret ha deixat bona part del dia a l'interior de l'edifici del carrer Sant Pau, on no s'ha deixat veure. Marlowe és un thriller que ens endinsa en els mals negocis i la solitud d'aquest detectiu privat que rep l'encàrrec d'una dona per trobar el seu examen, cosa que demostra ser només una petita part d'un misteri més gran. La dirigeix el també irlandès Neil Jordan, oscaritzat per Juego de Lágrimas, però conegut per títols tan mítics com Michael Collins, Entrevista con el Vampiro i la sèrie Els Borgia.
I la Setmana de l'Art arriba a Sant Cugat del Vallès. Fins al 3 de desembre, la Canals Galeria d'Art, la Sala Rossinyol i la Galeria se sumen a la iniciativa que impulsa l'associació Galeries d'Art de Catalunya. Cugat Mèdia, Marc Castro.
A motiu de les jornades, els articles que tenen a la venda les galeries tindran un 20% de descompte. El galerista santcugatenc Josep Canals ha explicat que un dels objectius de l'esdeveniment és implicar els joves en el món de l'art. L'escoltem.
Si no ajudeu a que hi hagi clients, a que la gent entri a veure l'espai, no volem la mateixa gent que ja tenim. Ja tenim un públic, tothom. Amb aquesta setmana intentem que a nivell de país hi hagi un públic nou, sobretot la gent jove que s'impliqui. Penseu que a partir de 200 euros teniu una obra d'art. I això, a veure, el mateix que compres un llibre, una entrada de teatre o de cinema, també pots comprar una obra, que donem moltes facilitats del preu que sigui. No?
També s'han sumat a la iniciativa d'espais municipals com el Centre Gau Garriga, d'Art Tèxtil i el Centre d'Art Maristany, tots dos a Sant Cugat del Vallès.
I arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de bàsquet perquè avui és el dia Marc Gasol. I és que el pivot de Sant Boi de Llobregat ha convocat per aquesta tarda una roda de premsa per anunciar el seu futur. L'acte es farà al pavelló Fontejau de Girona a partir de 8:15 del vespre i tot fa preveure que Marc Gasol anunciarà que comença a jugar en el club que presideix, que juga a la segona categoria del bàsquet estatal, que és el Bàsquet Girona, i que milita a l'Aleport i, a més, passa per moments esportius complicats. Això ho sabrem aquesta tarda. I avui ja s'ha presentat la temporada d'hivern per aquesta temporada per part de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern conjuntament amb l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya. Les nevades caigudes en les darreres hores fan preveure una molt bona temporada de neu. Mònica Bosch és la presidenta de l'Ens Federatiu Català de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern en declaracions a l'Enjoc de la Xarxa.
Doncs molt animats precisament per això, no? Perquè podem començar la temporada, ja comencen demà a obrir les estacions i per tant, doncs, bueno, de moment comencem bé i estem molt il·lusionats.
I ja està tot preparat també per la quarta edició del Catalunya Stars de patinatge artístic que omplirà el pavelló de Girona Fontejau. El gran espectacle es podrà seguir en directe a les televisions locals i en streaming a la plataforma Xala. Se celebrarà aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda i reunirà les 30 millors actuacions del patinatge artístic català. Llorenç Álvarez, que és campió del món en la modalitat de solo dance, serà el capità de l'equip groc. El patinador terrassenc ha parlat avui al programa En Joc de la Xarxa.
2 anys que hem estat esperant aquest gran moment. El final de Catalunya Stars és un gran espectacle per l'esport català i tot el patinatge. I és una competició molt sana entre l'equip, que al final hi ha una part d'espectacle i una part de competició pura i dura, que sí que tenim moltes ganes de demostrar el que hem estat treballant aquests anys difícils de pandèmia.
I en futbol avui és un dia important pel Lleida Esportiu, ja que aquesta tarda, a partir de les 3 en uns minuts, acaba el termini perquè el club presenti les al·legacions demanades per l'Ajuntament abans de deixar-lo sense poder utilitzar el camp d'esports, que és propietat municipal. I en waterpolo, el Centre de Natació Mataró va aixecar ahir la primera Copa Catalunya femenina de la seva història després de derrotar el Terrassa per 9-5, un Terrassa que es va quedar a les portes d'aixecar el seu primer títol. Xavi Pérez és l'entrenador de l'equip terrassenc.
Sempre em quedo amb l'espineta aquesta d'estar més a prop i de guanyar, perquè al final el que ens agrada tant a elles com a nosaltres és guanyar, i per això treballem, però sabem que és difícil. Al final no hem d'oblidar que davant teníem l'equip que ha guanyat aquest any al Sabadell, tant a la Copa Catalana com a la Supercopa d'Espanya, i que tenim un equip que és un equipàs, que estarà segurament a les Finals Fours de l'Alen i de la Champions, i que estarà a la nostra lliga.
I des d'avui i fins diumenge es disputa a Palma de Mallorca el Campionat d'Espanya en piscina de 25 metres en què hi participen la majoria dels referents de la natació catalana. Jessica Vall i les seves companyes del Sant Andreu, Àfrica Zamorano i Lidón Muñoz, ja han guanyat avui la primera medalla. Ha estat en la prova de relleus 4x50 estils que se'n vaja cap al Club Natació Sant Andreu. I en vol derrota del Barça a la pista del Kielce polonès en la Champions masculina. Després de dominar durant 52 minuts, els blaugranes però no van saber rematar la feina i amb un parcial de 6-0 van acabar sucumbint per 29-27 davant del líder del grup. Amb aquesta derrota, la tercera a la màxima competició continental d'handbol, l'equip blaugrana, el Barça, s'allunya 5 punts del lideratge que ara ostenta l'equip polonès. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja al punt de les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà. Fins aleshores. Que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Xarxa de comunicació local.
Posa't còmode, relaxa't i mira d'oblidar-te per un moment de l'estrès. Tot seguit vull que reflexionem plegats sobre la salut, sobre la feina, sobre la vida. Vull que et concentris en això una estona. De vegades és necessari aturar-se per respirar i poder continuar cap endavant. Comença i ara què?
Hoy estoy muy bien acompañada. Me acompañan a mi izquierda Susana Linares, osteópata. Bienvenida.
Hola.
Y a mi derecha, Ana Domínguez, psicóloga.
Hola.
¿Qué tal? Ambas son de Pragma y hoy vienen a explicar, bueno, varias cositas, ¿no? Nos vamos a intentar centrar en una. No sé si lo vamos a conseguir, pero bueno, esa es la intención. Tanto Susana como Ana ofrecen servicios diferentes.